El cine serà el protagonista a partir d'ara fins 11:45 amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca, amb qui repassem la cartellera i parlem de cinema. Bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant dels Goya, que celebraven la seva gala aquest passat cap de setmana a Barcelona, on tornaven després de molts anys. Quin palmarès ens deixen?
Doncs bé, finalment no hi ha hagut sorpresa. Los Domingos, que partia com la gran favorita després d'haver arrasat durant la temporada de premis, doncs finalment s'emporta 5 premis, mentre que Cirat en guanya 6, però arrasant amb les categories tècniques. Però la gran triomfadora de la nit acaba sent Los Domingos, amb un total de 5 premis: millor pel·lícula, millor direcció, millor actriu protagonista, millor actriu secundària, Nagore Aramburu, i el de millor guió original. Mentre que Sorda, per exemple, se n'emporta 3, millor actor secundari Álvaro Cervantes, millor actriu revelació Miriam Garlo i millor direcció novella Eva Libertà. I sorprèn que Romeria, finalment, amb 6 nominacions, acaba sent la gran denostada de la nit. Ja li va passar el mateix a Carla Simón amb Alcarràs, que va veure com quedaven mermades totes les seves opcions per culpa d'Asbestas, que és una pel·lícula també magnífica, fa uns 3 anys, més o menys. I també li va passar el mateix a Mistiu 1993, que va perdre el Goya millor pel·lícula contra La Libreria d'Isabel Coixet.
No té sort, els Goya.
No.
Sembla... I en canvi fora ho peta.
Sí, sembla que en aquest país ens hem de començar a prendre una mica més seriosament el cinema d'autor.
Tota gala té els seus moments polèmics i les xarxes en van plenes de mil i una històries. No entrarem en totes, que n'hi ha moltes al voltant dels Goya, com per exemple el poc català que es va parlar o que mal representada va quedar la cultura catalana en aquesta gala, però sí que volia comentar el lleig que li van fer a la Maria Lluïsa Solà, la gran dobladora d'actrius com Susan Sarandon, que seia a poques files de Sarandon, i els organitzadors de la gala van ser incapaços de fer que es trobessin, de dedicar-los uns minuts de la gala.
Sí. Bueno, també és veritat que, bueno, que hi ha... Realment, jo personalment considero que és preferible veure les pel·lícules en versió original, subtitulades, sense necessitat de carregar-te gran part de la feina de l'actor. Però entenc que, bueno, que pels actors de doblatge sempre és una grandíssima il·lusió conèixer amb els actors que els doblen. De fet, fa un parell d'anys, Sigourney Weaver, que va rebre el Goya Internacional, també va destacar la labor de Maria Lluïsa Solà, que també és la doble amb ella. O sigui que sí que realment va ser un gran lleig el que li van fer de no donar-li l'oportunitat de poder-la conèixer en persona.
I més veient la reacció de Sarandon a la gala, quan Bandini, des de l'escenari, li ret homenatge a la Solà, i quan Sarandon escolta, la reconeix com la seva dobladora i fa així una cara d'emoció, i després en cap moment es propicia, però ni dalt de l'escenari ni en privat, perquè vaig escoltar a la Maria Lluïsa Solà dilluns en una entrevista per la ràdio explicant que ni a posteriori ni en privat, a més ella anava amb cadira de rodes, per tant li havien de facilitar, ella no es podia acostar a Sarandon, no van buscar aquest minut i mig per dir-li estic contentíssima d'haver-te doblat durant tots aquests anys. Molt lleig, sent casa de la Solà, sent la gala a Barcelona.
Sí, sens dubte, un gran lleig el que li van fer de no tenir l'oportunitat d'establir contacte amb ella.
I el que no té solució són les gales, eh? Són avorrides, són llargues...
Sí, en aquest cas es destacava que Luis Tosar i Rigoberta Bandini, que havien de presentar la gala, tampoc van fer gaire acte de presència.
Poca química entre tots dos.
Sí, que els números musicals tampoc acompanyaven. Recordo que fa uns anys havíem tingut números musicals llarguíssims de Miguel Poveda. Vull dir que sembla que això no ha millorat amb els anys. Una altra cosa a dir,
sí.
Comenceu a plantejar-vos de que potser els Goya els hauria de presentar el Broncano per donar-li una mica més de vidilla.
Uns Goya que ja són història, i ara tots tenim la mirada posada en els Oscars, que seran d'aquí ben poc.
Sí, sí, seran el proper diumenge 15 de març. A destacar que aquest cap de setmana es van donar els premis del Sindicat de Productors i sembla que Una batalla 3-3 serà la triomfadora de la nit. També es van donar els premis del Sindicat d'Actors i va haver sorpresa que no va guanyar el premi a millor actor Timothée Chalamet per Martí Suprim, tot i que de cara als Oscars continua sent el gran favorit. En el seu lloc ha guanyat Michael B. Jordan per Los Pecadores, que sembla que s'endurà uns quants premis, però sí, expectant aquesta gala dels Oscars.
Recordeu que teniu aquests 10 dies per anar afinant la travessa dels Oscars del Kubrick i nosaltres també ens comprometem a fer-la en antena el divendres vinent. Anem per les estrenes d'aquesta setmana, que ve farcida. Amb quina comencem?
La Nòvia.
¿Puede ayudarme alguien? Por favor. Yo no quería esto. Yo no quería nada de esto. Por favor, ayuda. ¿Qué ha pasado?
Has tenido un accidente.
¿Un accidente?
Te desenterramos y te resucitamos.
¿Y para qué querías a una muerta?
Soy igual que tú, resucitado. Soy un monstruo.
Sí, y yo también.
Este mundo es un agujero negro.
Los corruptos van a caer la vida. Está aquí de mano de los monstruos.
Sí.
La Nòvia, sí. Un drama romàntic de terror inclassificable.
Sí, del tot inclassificable, que a més bascula per diversos gèneres. Es veu que del thriller mafiós passa al drama existencial i filosòfic. D'allà agafa formes de comèdia, després fa com una mena de fugida a lo Bonnie and Clyde, amb investigació de policial de per mig, amb Penélope Cruz interpretant una de les policies, i Peter Sarsgaard, que em sembla que també interpreta amb un dels policies. Però almenys per la campanya promocional els reis de la funció són Christian Bale, que interpreta la criatura de Frankenstein, i sobretot la gran protagonista, la Nòvia, que és Jessie Buckley, que justament ve de fer Hamnet, pot guanyar ara l'Oscar a millor actriu, però aquí canvia radicalment de registre. I dirigeix Maggie Gyllenhaal, justament germana de Jake Gyllenhaal, que també té un paper a la pel·lícula, que ja havia demostrat el seu talent com a directora, perquè va fer una pel·lícula anterior que es deia La hija oscura, que era una adaptació d'una novel·la d'Elena Ferrante, que va acabar nominada a 3 Oscars. Doncs aquí es llença de ple a fer la seva primera pel·lícula de gran estudi. I, bueno, podria semblar un remake de La nòvia de Frankenstein, de James Whale, que justament és una seqüela que va néixer després de l'èxit de la pel·lícula original, El doctor Frankenstein, però es veu que no és ni remake, ni seqüela, ni reboot, ni res. Vull dir, és una pel·lícula completament original, completament diferent, i que fins i tot té algun número musical on treballen davant de Jake Gyllenhaal. Vull dir que una proposta del tot inclassificable, podríem dir.
Tinc un però, 2 hores i 6 minuts.
Sí.
Cal.
Bueno, vivim en l'era de les pel·lícules llargues, ara qualsevol pel·lícula... ara els 120 minuts pràcticament són els nous 90 minuts, que de vegada queden menys pel·lícules de 90 minuts. Però sí, però ara qualsevol pel·lícula... Els blockbusters més grans duren 3 hores i el curiós és que les pel·lícules més autorals, més radicals, també duren 3 hores. Vull dir, aquesta és l'era de cinematogràfica en la qual vivim.
Tenim una altra proposta molt interessant.
Hoppers.
Tiene que ayudarme.
Mabel, estamos en plena clase. Una clase en la que estás matriculada.
¿Qué pasa, Mabel?
Acompáñame. Los métodos tradicionales para entender a los animales no estaban funcionando. Pero lo hemos conseguido, Mabel. Hemos desarrollado una tecnología revolucionaria que nos da un acceso nunca visto al mundo animal. La llamamos Hoppers.
Hola, qué fuerte. Esto es como Avatar.
No tiene nada que ver con Avatar. Mabel, ten cuidado.
¡Wow!
Los pillaron en la misma madriguera.
¡No!
¡Os entiendo!
¿Se va a la casa?
¡Esto es increíble!
¡Hola! ¿Cómo te llamas, castora?
Mabel.
Si quieres vivir aquí, tendrás que aprender las reglas del estanque.
¿Cuáles son las reglas del estanque?
Oh, esto me va a llevar un rato. ¡Demos todos la bienvenida a Mabel! Regla número uno. Hazte conocer.
És l'estrena de Pixar, que no treia una pel·lícula tan ben valorada com estudi en 9 anys.
Bueno, potser no tan... Ha tingut una valoració més propera a la de Red, la pel·lícula aquella sobre la noia aquella que es converteix en un panda vermell que es va estrenar directe a streaming. Però sí, però aquesta molts han dit que és la seva pel·lícula més graciosa amb diferència. Que
feia,
sí, que feia temps que no els hi sortia una pel·lícula tan rodona, tan, que aposta més aviat pel cartoon i per l'humor així completament absurd. I justament ens parla d'una noia apassionada dels animals que troba la manera de traslladar la seva consciència en un castor robòtic. D'aquí que al començament del tràiler es burlin una mica d'Avatar, perquè la premissa és una mica la mateixa. I d'aquesta manera doncs acaba infiltrant-se en un bosc i comunicant-se amb la resta dels animals perquè faran una carretera i justament la vida dels animals corre perill. Llavors, qui hi ha al darrere d'això és l'animador Daniel Chong, que si teniu nens petits a casa doncs coneixereu una sèrie que es diu Somos Osos, que s'ha passat molt pel canal Boing. I justament doncs aquí fa la seva primera pel·lícula en Pixar i es destaca doncs això, que els personatges són entranyables, que té unes seqüències d'acció molt, molt treballades, sobretot n'hi ha una de persecució que es veu que és molt destacable i que és una pel·lícula molt, molt divertida i probablement la més graciosa de l'estudi i on te recuperen doncs una mica una plasticitat que semblava que feia temps que tenien abandonada.
Si hi ha un pro, que pràcticament no n'hi ha, és que es troba a faltar certa complexitat i complicitat amb els adults que acompanyen aquestes criatures al cine.
Sí, correcte. És una pel·lícula clarament orientada cap al públic infantil, però Avís per navegants llença un missatge molt clar i que al final és real com la vida mateixa, que és que els animals es mengen els uns als altres i amb moltes ganes, a més a més.
I una altra de les estrenes de la setmana és...
Sí, El mago del Kremlin.
Lo más importante en Rusia es estar cerca del poder.
Vadim Baranov era un director visionario. Se le conocía como el nuevo Rasputín.
Quiero ser parte de la historia, no solo un testigo.
Déjate de historias y empieza a moldear la realidad. Tenemos que inventar algo nuevo. Rusia necesita una nueva clase de políticos.
Es joven, atlético y espía del KGB. Vladimir Putin.
Lo que me interesa es el poder. No seré el subordinado de nadie.
Nuestro objetivo es el caos. Nos meteremos en sus cabezas. Crearemos un mito que los rusos controlan el mundo moderno, que somos sus maestros.
Són Jude Law i Paul Dano, que interpreten Putin i el seu assessor i mà dreta, qui el crea d'alguna manera, segons la tesi de la pel·lícula, aquest mago.
Sí, és un personatge de ficció, de fet, i de fet la pel·lícula es veu que deixa clar ja des dels primers minuts que és pura ficció.
Però està inspirat en un personatge real, amb nom i cognom.
Ah, Sí, doncs no estava el cas, però les crítiques citaven que això, que és un personatge de ficció que ideen l'escriptor i també cineasta i guionista Emmanuel Carrer i el director Olivier Assayas, director de Personal Shopper o director de Viaje a Sils Maria, que aquí doncs bé, doncs parlant d'aquest home jove Vadim Baranov, que interpreta Paul Dano, que bàsicament comença a fer-se una carrera com a artista i productor de televisió, després de, bueno, enmig del caos postsoviètic dels anys 90, i justament s'acaba convertint doncs, en assessor d'aquest agent del KGB amb un futur prometedor que és Vladimir Putin. I amb aquest home, el Vadim Baranov, doncs, li encarreguen d'alguna manera crear una nova realitat, i al final doncs, el que acaba creant és una falsa democràcia, que és la falsa democràcia que es viu ara mateix a Rússia. Però això, qui busqui un biòpic convencional sobre Putin, que s'hi abstingui, perquè aquesta pel·lícula és ficció i perquè, a més, Putin es veu que triga una hora a sortir. I, bueno, i que si realment interessa la política, doncs pot ser una pel·li molt, molt assequible, però a qui no li interessi tant el tema de les entranyes de Rússia, doncs se li pot fer una mica més rocosa.
Deies que triga una hora a sortir Jude Law o Vladimir Putin. Però és que la pel·lícula és tan llarga que té la seva quota igualment, no?, quan dura.
Sí, sí, i tant, dura 2 hores 40. Vull dir, és una pel·lícula molt llarga, però déu-n'hi-do la de temps que apareix Jude Law en pantalla, però sí que el punt de vista doncs, se situa en Vadim Baranov.
Destaquen el carisma tant de Jude Law com de Paul Dano i també uns secundaris espectaculars.
Sí, sí, correcte. Alicia Vikander també apareix, guanyadora de l'Oscar per La xica danesa. Es veu que potser el seu personatge està una mica més desdibuixat, però tot i així val la pena veure-la en pantalla.
I el mago no és Putin, com podries pensar, llegint el títol, sinó que és aquest assessor fictici que li dona forma i l'ajuda a pujar al poder. Y encara ens queden 3 estrenes més.
Sí, El último vikingo.
Tengo que irme un tiempo. ¿Ves esta llave? Quiero que te la tragues. Tienes que dejarme terminar de hablar. La estación central. Hay una bolsa. La sacas y la entierras en el bosque donde la casa de mamá.
¿Puedo enterrarla en otro sitio?
Ay, qué despiste. Ahora se llama John.
¿Por qué no quieres que te llame Manfred?
No puedes volver a casa después de tanto tiempo y pretender que todo siga igual.
Soy John. John W. Lennon.
Hay que joderse. Anda ya, hombre. Si no os parecéis, no has acertado ni con las gafas.
Estamos ahorrando para comprarlas.
Ya está bien, Manfred. Dime dónde... ¿Está bien?
Solo tiene heridas superficiales.
¿Me lo puedo llevar ya?
Si me das un billete de 500 escondidas, es todo tuyo.
Trastorno de identidad.
Trastorno de identidad disociativo.
¿Pero cómo vas a elegir tu propio nombre? Yo no puedo presentarme como Werner Pollagorda. Debes ser realista.
Es El último vikingo, una comèdia diferent que arriba de Dinamarca.
Sí, sí, una comèdia diferent que arriba de Dinamarca, però el cinema danès funciona bé a aquí a Vilafranca i a les sales d'Así, justament aquí. Qui signa aquesta pel·lícula és Anders Thomas Jensen, que és guionista d'una pel·lícula que us va agradar molt i va funcionar molt bé fa un parell d'anys, que és La Tierra Prometida, també danesa, també amb Mads Mikkelsen, i d'una que també es va arribar a projectar aquí, que és Jinetes de la Justícia, que és amb la qual més s'ha comparat, que es veu que era com una estranya barreja entre thriller i acció. Doncs aquí justament torna una mica aquesta senda el director i proposa una comèdia marciana sobre dos germans que, bueno, que han de recuperar el botí després d'un atracament que un d'ells va enterrar al bosc. El que passa que bé, l'home que es va encarregar d'enterrar-lo, que és Mads Mikkelsen, té un problema, un trastorn mental, doncs que li fa creure que actualment és un dels integrants dels Beatles, concretament John Lennon. I bé, i és una comèdia estrambòtica amb referències als Beatles, amb segments d'animació que es veu que realment et parlen de la història dels vikings a Dinamarca i després et parlen del seu reflex en els seus personatges. I molt divertida, i amb Mads Mikkelsen demostrant el que es pot adaptar a una gran varietat de registres.
Una comèdia negra a ritme de Beatles i que no deixarà indiferent ningú. També s'estrena...
Pillion.
¿No has estado nunca con un motorista?
¿Con un motorista? No.
¿Qué voy a hacer contigo?
¿Os habéis besado?
Eso no es asunto vuestro.
¿Este es tu novio?
Tenemos un acuerdo.
¿Y
¿Y cómo se consigue a un hombre así?
Dice que soy una persona...
I fotogrames que Pillion revolucionarà les sales de cinema.
Sí, és una pel·lícula que arriba trepitjant fort amb escenes de sexe centrant-se amb el... de sexe explícit centrant-se amb la relació sadomasoquista entre un moter i un home més aviat normal de classe obrera.
Del montón.
Sí, sí. Aquí donen vida, que es veu que estan esplèndids, Harry Melling, que aquí coneixereu per ser el cosí del Harry Potter. I Alexander Skarsgård, el fill d'Estelan, un dels fills d'Estelan Skarsgård, i que parla doncs d'això, d'una relació completament improbable, però que va guanyar el premi a millor guió al Festival de Cannes, al Regar, l'any passat, i també va guanyar el premi a millor actor per a Harry Melling a la Seminci de Valladolid, i justament el que més es destaca és la química entre els dos actors. I el fet de que, bueno, d'aquest noi que és de classe obrera en sabem més, i en canvi del moter pràcticament no en sabem res, roman com un autèntic enigma. I es veu que en aquest sentit és on d'alguna manera rellegeix el que seria la comèdia romàntica, perquè curiosament tothom l'ha catalogat de comèdia romàntica.
Si més no, una història d'amor diferent. I l'última estrena?
L'extraordinària vida de Marcel Panyol.
Marcel Pagnol.
C'est le point. Pas si vite. Pagnol, sort d'un...
És un biòpic d'animació per públic adult.
Sí, sí, correcte. Aquest director, Sylvain Chomet, ja tenia experiència fent pel·lícules per adults. Bienvenido a Sabelville, que un clàssic de l'animació que s'havia projectat a Cineclub, El il·lusionista, on es veu que feia un homenatge al cinema de Jacques Tati, i ara aquí justament xoca perquè és la seva primera pel·lícula sonora, perquè les anteriors eren més aviat mudes, que se centra doncs, en la vida d'un personatge que aquí potser no és tan conegut, que és Marcel Panyol, cineasta, que i parla una mica de les seves aventures a l'equivalent europeu de la Paramount fins a l'esclat de la Segona Guerra Mundial, i on Xomet es veu que opta per recursos molt més habituals dintre del subgènere del biòpic, sentint amor pel personatge principal, permetent que puguem connectar amb ell. I diuen que és una pel·lícula doncs, agradable de veure, amb l'animació detallada però senzilla, a vegades poètica, i la integració de petits fragments de les pel·lícules de Marcel Panyol dintre dels dibuixos.
Quan veurem algunes d'aquestes pel·lícules que s'estrenen i què tenim aquest cap de setmana a l'Assassí i al Kubrick?
Doncs Hopper, si ja està confirmada, la podeu veure des d'avui mateix al Kubrick d'estrena. Després, L'Último Vikingo ja està confirmada també a partir del divendres 20, d'aquí dues setmanes, a la sala Assassí de cap de setmana. I després Pillion no està confirmada encara, però es farà segur, i de fet li havien posat pràcticament data, que seria per l'1 i 2 d'abril, per Setmana Santa de dijous divendres, tenir una pel·lícula pel públic més jove. I res, us esperem avui a les 9... a la sessió, última sessió de La xica zurda, coescrita, produïda i muntada per Sean Baker. I després, al cap de setmana, us esperem amb Los Miserables a l'origen, sobre els orígens de Jean Valjean, en versió original i doblada al castellà. I El fenomen Balandrau tindrà continuïtat una setmaneta més, també a la sessió, compartida.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I després, al Kubrick, doncs, us esperem amb Hoppers, i el dilluns amb La Traviata, l'òpera en diferit.
Doncs nosaltres ens retrobem aquí a l'antena del Penedès en xarxa divendres vinent, fent la prèvia d'aquests Oscars i mullant-nos, fent travessa. Recordeu que teniu fins al cap de setmana vinent, encara aquests 10 dies de marge per omplir aquesta travessa dels Oscars del Kubrick i participar també. Miquel, gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.